Bon dia a tothom, són les 8. Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 26 de novembre del 2022. El sol que ha sortit fa escassament 10 minuts està traient el cap ara per Cadaqués, en un dia que la posta serà a l'entorn de 6:45 de la tarda per al canal, altra punta del país. Un dissabte, per cert, amb baixada de temperatura respecte a ahir, però que alhora, meteorològicament, ens diu el Xavi Segura, ara ens ho explicarà, que serà una mica més tranquil, lluny de les tempestes i les calamarsades que va haver-hi ahir, i que fins i tot en alguns punts del trànsit, de la P7 especialment, van complicar aquesta operació sortida de cap de setmana. Avui res, avui sol, avui tranquil·litat, de seguida el Xavi Segura ens en dona més detalls. Cap de setmana ja, que ens agradi o no, és plenament nadalenc, perquè queda un mes per Sant Esteve, o sigui, d'aquí un mes ja haurem superat la primera fase de les festes de Nadal i ja s'han encès la majoria de llums a les ciutats i pobles d'aquest país. Per tant, comença també la enèrgica i energètica campanya de compres precedida per un Black Friday, que avui, encara que sigui dissabte, encara és vigent, perquè a més demà és festiu comercial. Això mentre avui una part de l'atenció del dia se la torna a endur al Mundial de Futbol, el drama o docudrama de l'Argentina de Leo Messi, que marcarà el compàs futbolístic del dia. Tota la premsa avui en va plena, perquè ja sabem que en victòria i derrota l'Argentina i la seva afició sempre són una font d'inspiració inesgotable, d'articulisme gairebé literari, pràcticament de drama i comèdia shakespearians. En un dia, però, en tot cas, que encara ressonen les protestes als carrers del dia contra la violència masclista, el 25 de novembre. Una protesta amb milers de persones a Barcelona, molts més encara a Madrid, on evidentment no es va escapar la jornada de reivindicació de la polèmica més important que s'hi vincula. Polèmica política, l'aprovació i l'aplicació de la llei del només sí és sí. Va haver-hi en algunes de les protestes a Madrid pancartes i crits contra la ministra Irene Montero en algunes d'aquestes reivindicacions. Però, a més, que com que les casualitats en política i en justícia sembla que existeixen en comptagotes, i en aquest país ho hem comprovat àmpliament, la veritat és que fa sospitar que fos justament ahir, dia 25 de novembre, el dia que va escollir l'Audiència Provincial de Madrid per anunciar que no faria cas de la doctrina que havia fixat la Fiscalia General de l'Estat i que, per tant, en aplicació de la nova llei, el que anirà fent és anar rebaixant penes als casos d'agressors sexuals i de violadors que cregui que s'hi poden acollir, obrint un altre xoc, un altre enfrontament amb les institucions de l'Estat. I, evidentment, Madrid no és l'únic. El degoteig continua. També Màlaga, també Biscaia, també Granada, d'altres audiències provincials que ja han anat dient que ho faran així, que aplicaran rebaixes a través de la llei del només sí és sí per agressors sexuals. De nou, insisteixo, xoc judicial, polític, però també social, que potser és el que es té menys en compte en tot plegat, perquè aquí el problema és que s'hi estan jugant els drets i les llibertats de centenars i centenars de milers de dones. Passen ara 4 minuts a les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I 4 minuts a aquesta hora del matí, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs pendents del degoteig de tribunals espanyols que s'inclinen per rebaixar penes als agressors sexuals. Algunes audiències provincials, com Madrid, Màlaga, Granada i Biscaia, es van pronunciar ahir en contra del criteri de la Fiscalia sobre l'aplicació de la llei del només sí és sí, tot plegat coincidint amb el dia contra la violència masclista que va congregar milers de manifestants arreu de Catalunya.
Mentrestant, el Parlament Europeu qüestiona la legalitat dels escons dels eurodiputats Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, va ser ahir al Tribunal General de la Unió Europea la vista oral per decidir sobre la immunitat dels representants de Junts, que ja ha quedat vist per sentència. L'advocat de l'expresident, Gonzalo Boye, va denunciar persecució política i manca d'imparcialitat.
I primer cap de setmana de restriccions generalitzades d'aigua a Catalunya per la sequera, després que hi entressin en vigor a la Conca Ter-Llobregat, que inclou l'àrea metropolitana de Barcelona. Segons us avança RACU, l'Agència Catalana de l'Aigua ha detectat aquest 2022 un pic de consum de l'1% que trenca la tendència a la baixa que va començar el 2008 amb la gran sequera.
Mentrestant, Elon Musk, el propietari de Twitter, nega ara el seu suport a Donald Trump a les eleccions del 2024. Això després de retornar-li el compte a Twitter fa 10 dies. Doncs bé, ara el magnat anuncia que farà costat al governador de Florida, Ron DeSantis, que finalment és el candidat republicà més ben posicionat per competir contra Trump a les primàries, cosa que pot ser un revulsiu pel candidat en el cos a cos amb Donald Trump.
I Sopa de Cabra celebra avui al Palau Sant Jordi els 30 anys de Ben Endins. El disc més venut del rock català arriba després d'un any i mig de gira per tot Catalunya. Avui s'espera una llarga llista de convidats, tots músics admirats per la banda, com Alfred García, Judit Nederman, Ramon Mirabet, Ginestà o David Carabent de Mishima.
Als esports, l'Argentina de Leo Messi es juga cara o creu continuar amb vida al Mundial de Qatar. Després de la sorprenent derrota contra l'Aràbia Saudita en el debut, els argentins estan pràcticament obligats a guanyar a Mèxic a partir de les 8 del vespre per seguir tenint opcions de classificar-se pels vuitens de final. Abans França es pot convertir en la primera selecció classificada si derrota Dinamarca a partir de les 5, després que ahir Anglaterra i els Països Baixos desaprofitessin la seva oportunitat.
I el temps avui serà un dia molt tranquil, amb sol combinat amb núvols prims i sense precipitacions en lloc. Per tant, dissabte per aprofitar, però amb més fred ara al matí, fresca al migdia i vent a la baixa a l'Ebre i a l'Empordà.
Ara són les 8 i 6 minuts. I tal com us estàvem explicant, degoteig de jutjats que ahir anunciaven que continuaran rebaixant penes als agressors sexuals. Perquè efectivament ahir era 25ena, era 25 de novembre i per tant el dia contra les violències masclistes, i just ahir va ser el dia, curiosament, que diverses audiències provincials de l'estat espanyol van acordar i anunciar que no farien cas del criteri que havia establert la Fiscalia pel que fa a l'aplicació de la llei del només sí és sí. Malgrat la Fiscalia havia instat a no rebaixar els anys de presó als condemnats per delictes sexuals amb aquesta nova llei, fins a 7 audiències provincials han acordat que no faran cas al Ministeri Públic. El cas més destacat, evidentment, i el que crida més l'atenció i de més transcendència és Madrid, però també van anunciar els jutges de Biscaia, de Màlaga, de Granada, de Saragossa, de Valladolid i de Còrdoba. Per contra, fins ara només s'han posicionat a favor de no rebaixar penes els magistrats de La Rioja i a Les Palmes. Els jutges també van decidir que estudiarien cas a cas. Ara bé, aquests acords no són vinculants. Sí que són una presa de posició bastant considerable i un pols davant la Fiscalia, però dependrà de cada magistrat la decisió final. Només el Tribunal Suprem pot crear jurisprudència sobre aquesta qüestió i, de fet, el Suprem encara no s'ha pronunciat. Els jutges ho han de decidir la setmana que ve quan revisin la sentència els exjugadors de l'Arandina, que van condemnar 15 anys de presó per agredir sexualment un adolescent que tenia 15 anys. De moment, a Catalunya no hi ha hagut posicionament oficial per part de cap de les audiències provincials. Sobretot plegat, però, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, va qualificar ahir d'inquietant la decisió de l'Audiència de Madrid en una entrevista al Versió RAC1. Tània Verge va lamentar que els jutges no hagin esperat a que el Suprem unifiqui criteris per revisar les condemnes als casos dels agressors sexuals.
Aquesta rebaixa de penes té una polseguera que podria ser fins i tot interessada. És a dir, és bastant estrany que un cop la Fiscalia General de l'Estat emet una instrucció per unificar criteris, hi hagi audiències que no les acceptin, quan saben que el Suprem també relativament en breu emetrà la seva posició i això és el que determinarà la jurisprudència.
Doncs bé, en aquest cas, segons la Fiscalia General de l'Estat, si les condemnes entren dins la nova forquilla de penes, no s'han de revisar ni rebaixar. D'aquí el xoc amb aquestes audiències provincials. Malgrat tot, enmig de tot aquest debat, el PP ja ha anunciat que si arriba el govern, aquesta llei l'envia a les escombraries directament. De fet, els populars diuen que ja tenen sobre la taula l'esborrany per derogar aquesta norma. Madrid, Arnau Bañé, bon dia.
Bon dia. El PP va un pas més enllà contra la llei del només sí és sí i avisa que si guanya les eleccions canviarà el text impulsat pel Ministeri d'Igualtat. Feijó denuncia el feminisme més crític i lamenta que el Ministeri d'Igualtat no hagi rectificat.
Hay un paso atrás que es fruto de un intento de patrimonializar el trabajo de todos, de querer sacar rédito político a un asunto de Estado y de desoír la opinión de los expertos y de los juristas y de actuar de una forma soberbia. Hoy las mujeres en España están más desprotegidas de lo que estaban hace meses.
Pedro Sánchez, però, avisa que la ley no es toca y demana al PP que rebaixi el to.
Hoy España avanza frente al ruido, avanza frente a quienes solamente plantean el bloqueo, la descalificación, el insulto, el retroceso. Vivimos tiempos complejos donde el griterío de algunos no puede desorientarnos. Claro, es reivindicar la política útil para mejorar la vida de la gent.
El president espanyol ho va dir en un acte de celebració del 25N, des d'on demanava també que els homes no encobreixin actituds masclistes del seu entorn.
Gràcies, Arnau. Tot això, com dèiem, en el dia ahir contra les violències masclistes, que arreu de Catalunya, arreu d'Espanya, va treure milers de persones als carrers per protestar. En aquestes manifestacions, especialment a Madrid, s'hi va veure la divisió que hi ha dins del feminisme, en part també arran d'aquesta aplicació de la llei. A la manifestació, en el cas de Madrid, com deia, una de les pancartes capdavanteres de la protesta de fet reclamava la dimissió de la ministra Irene Montero. D'aquesta manera, l'agenda política centrada en la polèmica per la rebaixa de penes i l'enfrontament per la llei trans es va colar també en aquestes marxes reivindicatives. Malgrat les crítiques, ahir Irene Montero, la ministra, denunciava els insults masclistes que ha rebut els últims dies i assenyalava alguns poders.
Esta semana tenemos claro que las violencias machistas se dan en la cama, en los portales, en los bares y en los centros de trabajo, y también en los parlamentos y tribunas mediáticas, desde las que se cuestiona y desacredita cualquier intento de hacer de la libertad sexual un patrimonio de las mujeres y de que las mujeres ejerzamos el poder que nos corresponde.
I aquestes crítiques de Montero s'hi afegia en aquesta denúncia María Teresa Fernández de la Vega, l'exvicepresidenta del govern espanyol, posant el crit al cel demanant combatre el masclisme.
Es intolerable en un país democrático que se genere una violencia política en el Parlamento contra la ministra de Igualdad. Lo han hecho siempre, ¿eh? Lo hicieron conmigo, lo hicieron con las jóvenes, pero se ha acabado. Vamos a decir que se ha acabado.
Tot això en un dia, com dèiem, de reivindicació, que Madrid es va visualitzar amb aquestes protestes i aquestes pancartes també contra el govern espanyol. A Catalunya hi va haver-hi també actes reivindicatius arreu del país. A Barcelona hi va haver-hi milers de persones manifestant-se als carrers. Ho va seguir en Cesc Torres.
Dones de totes les edats, ambient festiu i reivindicatiu i banderes de diversos països. A la manifestació s'hi van sentir crides de tolerància zero a les actuacions masclistes. La protesta va començar als Jardinets de Gràcia i va acabar a la Gran Via amb la lectura del manifest.
Acusem els governs, les institucions i la judicatura per la seva actitud misògina, perquè la paraula i l'experiència de les dones no tenen valor.
Hi van assistir diversos membres del govern i també la ministra Raquel Sánchez. També va reunir diverses entitats, com per exemple Caladona o la CGT. Les seves representants reclamaven des de RAC1 que la justícia es posi les piles.
Que es tinguin realment incidència o impacte en la violència contra les dones. Necessitem una justícia que sigui feminista, que no penalitzi o victimitzi una altra vegada a les dones.
Ha de ser estructuralment com s'ha de lluitar, com això. No podem anar posant tiretes mentre per l'altra banda ens estan apunyalant.
Durant la marxa, un petit sector va demanar la dimissió d'Irene Montero després de la polèmica per la llei del només sí és sí.
I tot això gràcies, Cesc, que els jutges catalans estan denegant més de la meitat de les ordres d'allunyament en casos de violència masclista. De fet, és el juntament amb els jutjats de Madrid són els que més ordres d'allunyament deneguen de tot Espanya. De les més de 1.200 que es van demanar el primer trimestre d'aquest any, en van rebutjar més de la meitat, més de 600. Això ho diuen les dades del Consell General del Poder Judicial. Els experts atribueixen aquestes dades a que sovint policia i jutges observen menys risc per les víctimes a les grans ciutats que no pas als entorns rurals, i per això rebutgen més peticions d'ordres d'allunyament. També apunten que s'acostuma a estereotipar les víctimes i que, per exemple, deneguen més ordres a dones que consideren més empoderades. I un últim motiu. És molt complicat canviar dinàmiques dins dels mateixos jutjats, com passa a Barcelona, segons ha explicat a RAC1 l'advocada especialista en violència masclista, Gemma Nicolàs.
Que hi ha jutges i jutgesses, doncs, que tenen una forma, no?, molt determinada d'interpretar les normes, no?, i en aquest i en el cas concret doncs, a considerar que el risc sempre és baix, de no creure molt les dones, i una pràctica jurisdiccional de donar poques hores de protecció, i que hi hagi jutgesses com molt assentades amb la seva posició, que porten molts anys i que acaben creant una certa escola en el seu voltant.
I a tot això, els Mossos també han detectat aquest any, dades també oficials, més de 1.500 trencaments de condemna per violència masclista, és a dir, casos ja sentenciats. Encara relacionat amb casos de violència masclista i agressió sexual, per cert, ahir el Departament de Justícia va alertar a la Fiscalia de Barcelona que un home condemnat per abusos sexuals a menors ha quedat en llibertat sense estar rehabilitat. Per tant, hi ha un alt risc de reincidència. És un pres que estava condemnat a 14 anys de presó per haver abusat menors de menors al Club Hoquei Terrassa i que ha sortit de la garjola després de gairebé 8 anys entre reixes. Al setembre, quan encara estava en llibertat condicional, els Mossos el van detenir precisament per abusos sexuals a 6 nenes a la piscina municipal de Sant Vicenç de Castellet, uns fets que encara està investigant un jutjat de Manresa. Ara a l'home li queda per complir la pena de llibertat vigilada, però encara no s'han fixat els mecanismes per tenir-lo sota control. Per tant, ara es troba en llibertat, la policia no sap on para, i amb aquesta alerta que ha fet, en aquest cas, els Mossos del Departament de Justícia, alertant a la Fiscalia de Barcelona, compte que aquest senyor ha sortit de la presó, no està rehabilitat, té alt risc de reincidència, i no sabem on para. Passa un minut d'un quart de nou del matí. Mentrestant, encara en plana política i judicial, la immunitat com a eurodiputats de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí ja és en mans del Tribunal General de la Unió Europea. Ahir va haver-hi la vista oral i la seva defensa per una banda, els advocats del Parlament Europeu per l'altra van exposar els seus arguments sobre treure'ls o no la protecció i la immunitat. L'Eurocambra, de fet, ahir per sorpresa va anar un pas més enllà i va posar en dubte que els polítics independentistes haguessin arribat a ser eurodiputats de la via legal, que probablement, van dir, havien aconseguit l'escó de forma il·legal, Benet Iñigo.
La vista de Luxemburg no només va servir per posar sobre la taula els arguments a favor i en contra del suplicatori que els va treure la immunitat. Com estava previst, l'advocat de Puigdemont va denunciar una persecució política i manca d'imparcialitat, mentre els serveis jurídics de l'Eurocambra diuen que tot es va fer correctament. El cas és que la vista també va revelar que la cambra s'inclina per retirar l'acta dels tres eurodiputats catalans. L'advocat del Parlament va dir que havien estat molt generosos concedint-los l'escó i que probablement ho van fer de manera il·legal, un posicionament que lliga amb el que va publicar el diari El Mundo, que els traurien la cadira, tot i que després la presidenta Roberta Metsola ho desmentís. Per l'advocat Gonzalo Boye, una postura que significa un atac als drets fonamentals.
A mi me dio la sensación hoy, sinceramente, que el Parlamento Europeo hoy tenía la postura respecto a los derechos fundamentales que tiene la FIFA respecto al fútbol.
Boye assegurava sortir molt tranquil de la vista que va durar 5 hores. Ara bé, la presidenta del tribunal va qüestionar les denúncies d'imparcialitat perquè, si fos tan flagrant, va dir, els altres eurodiputats haguessin fet alguna cosa. La resposta en forma de sentència, en tot cas, arribarà al primer trimestre de l'any que ve.
Haurem d'esperar com a mínim 2 o 3 mesos per saber exactament què decideix el Tribunal General de la Unió Europea sobre els casos d'immunitat de Carles Puigdemont, de Toni Comín i de Clara Ponsatí. Mentrestant, però, vam tenir ahir la declaració d'un alt càrrec també de la Unió Europea, com és Josep Borrell, assegurant que el delicte de sedició a Espanya no ha desaparegut. No ha desaparegut. L'alt representant de la diplomàcia europea contradiu, per tant, el discurs del PSOE en una entrevista a Ràdio 4, el programa de la Gemma Nierga, argumentava que només s'ha modificat el nom, la denominació del delicte, però que el delicte segueix vigent.
Canvi el nom i es posa d'una manera més clara, identificant quins són els fets d'alteració de l'ordre públic i quina és la sanció que tenen que tindre, però el fet punible...
Però el delicte com a tal desapareix, no? El delicte de sedició.
Se li canvia el nom.
El delicte pel qual van ser condemnats, recordem, el Tribunal Suprem.
El canvi del nom.
Se li canvia el nom. Fins a 3 vegades va repetir Josep Borrell que els delictes eren els mateixos i que, en tot cas, se li canviava el nom. Borrell, per tant, desmuntant també la tesi de Pedro Sánchez, que amb la reforma s'homologa el Codi Penal als estàndards europeus. I encara en l'àmbit judicial, un apunt més, també sobre el procés. El Suprem diu que les universitats no es poden posicionar en qüestions polítiques o ideològiques. D'aquesta manera confirma una sentència del Tribunal Superior de Catalunya que anul·lava una declaració que va fer la Universitat de Barcelona contra la sentència del procés. Segons els jutges, el text que va aprovar el claustre vulnera els drets d'estudiants i professors i trenca la neutralitat que una universitat ha de mantenir com a institució pública. 8 i 20 minuts. Pel que fa al Mundial de Qatar, avui és dia gran. Compte, perquè avui se la juga l'Argentina de Leo Messi. Després de la derrota sorprenent contra l'Aràbia Saudita a l'estrena, els argentins avui no tenen una altra opció. Han de guanyar, perquè si no poden anar-se'n directament cap a casa a falta d'un partit. I això s'ho juguen contra Mèxic, contra l'equip que dirigeix un altre argentí, precisament per posar-li més dramatisme a la cosa, l'ex blaugrana Tata Martino. Què tal, Oriol Jové? Bon dia.
Hola, bon dia.
És que els argentins avui, depèn de com vagin les coses, podrien quedar eliminats si no fan la feina.
Sí, en cas de derrota quedaran matemàticament fora del Mundial i en cas d'empat seguiran amb opcions en l'última jornada, però no dependran d'ells mateixos. De fet, perquè l'Argentina depengui d'ella mateixa per classificar-se pels vuitens, en l'última jornada hauria de guanyar avui i, a més, esperar que la Polònia de Lewandowski no guanyi l'Aràbia Saudita en l'altre partit del grup, que es jugarà a les dues. Ara l'Aràbia és líder amb 3 punts, Polònia i Mèxic segon i tercer amunt, i l'Argentina quarta amb 0 punts.
Doncs primer de partit decisiu del Mundial per una de les seleccions, diguem-ne, candidates del títol, o que portava el cartell de favorita. Anem cap a Qatar amb l'enviat especial de RAC1, Damià López. Damià, bon dia.
Hola, bon dia.
A banda de ser un partit importantíssim, s'enfronten també dues seleccions que tenen, en fi, una gran rivalitat, que de fet s'ha traslladat també ja amb algun enfrontament als carrers entre aficions. En definitiva, partit avui, aquest Mèxic-Argentina d'altíssim voltatge.
Doncs sí, amb un operatiu especial i seguretat reforçada, l'Argentina-Mèxic d'aquesta nit a l'estadi de l'Useil es presenta molt calent després que hi hagi hagut problemes entre aficionats dels dos països. Avui s'augmentarà el nombre d'efectius a les rodalies de l'estadi. Argentins i mexicans arrosseguen una gran rivalitat a tots els nivells. Argentina és la gran bèstia negra de Mèxic als últims mundials i ara aquests tenen una oportunitat històrica de donar un cop letal a l'Albiceleste, que avui, segons quin resultat es produïssin, podria quedar fora del Mundial. Scaloni introduirà alguns canvis, especialment al mig del camp, i com sempre Leo Messi s'encarregarà de liderar una selecció argentina que ja ha començat el Mundial del revés, però que encara és a temps d'aixecar-se.
El partit que comença, gràcies, Dami, a les 8, que es podrà seguir, evidentment, en directe a RAC1. Avui que s'entra aquest drama argentí, l'atenció de bona part de la premsa, Oriol.
Sí, Mundo Deportivo parla del repte de Leo. L'Esport també ho personalitza en la figura de l'ex blaugrana amb un Messi se la juga. L'Esportiu parla d'ultimàtum i a Madrid qualifiquen el partit l'as de final i el marca de duel a vida o mort. La premsa generalista també en va plena, deixant clar el moment delicat que travessa l'Argentina. Pel periòdico, el partit és d'ansietat mundial, per La Vanguardia, un mal de panxa, i pel País, Argentina es troba davant l'abisme. Dels diaris argentins, Clarín diu prova de foc i Olé dia decisiu. Tots dos fan referència també a que Scaloni preveu canviar la meitat de l'equip respecte al partit inaugural.
Dia de, per tant, de drama pràcticament literari, el partit d'aquest Mèxic-Argentina a partir de les 8 del vespre en directe a RAC1. Doncs Argentina, que se la juga al grup C, i mentrestant el grup D, avui, de fet tindrem partit aquest matí, obre jornada al Tunísia-Austràlia a les 11. França s'enfronta a Dinamarca a les 5. Tenen ja opció de classificar-se pels vuitens de final si sumen els 3 punts, el partit que també es podrà seguir en directe al Superesports de RAC1, amb una jornada, la d'ahir, que no ens va deixar una primera selecció classificada ja pels vuitens, però sí una d'eliminada, matemàticament. I, de fet, és l'anfitriona. Qatar ahir va caure eliminat després de perdre contra Senegal 1-3. De moment, dèiem, cap equip classificat pels vuitens, després que es va disputar la segona jornada del grup A i el B, tot es decidirà en la tercera i última jornada. Els Països Baixos i Anglaterra, de fet, tenien l'ocasió de classificar-se ja, però la van desaprofitar, Damià.
Els Països Baixos van decebre amb el seu empat a un contra Ecuador, més pel joc que pel resultat. Els neerlandesos, de fet, continuen líders i depenen d'ells mateixos per passar i per fer-ho com a primers. S'enfronten a Qatar en l'últim partit. En declaracions a RAC1, Luc de Jong, davanter de Països Baixos, ara el PSV Eindhoven, parla dels records de la seva etapa al Barça.
Para mí estaba un tiempo muy increíble, con mucho buen sentido, porque empieza no estaba fácil, pero yo siempre he trabajado, siempre yo, y al final estoy muy orgulloso porque todo el Camp Nou dice mi nombre.
Al grup B, els quatre equips tenen opcions de passar. Anglaterra, Iran, Estats Units i també Gales s'ho jugaran tot en l'última jornada.
Gràcies, Damià. Avui, però per cert, un apunt més encara del Mundial, la premsa es fixa sobretot en la victòria de l'Iran ahir in extremis, ja en temps afegit, 2-0 contra Gales. I és que més enllà del futbol i d'aquest resultat que és esplèndid per l'Iran, la selecció iraniana s'ha convertit en una de les abanderades de les protestes d'aquest Mundial. Ho van veure en el primer partit, els jugadors en protesta pel que està succeint a l'Iran no van cantar l'himne, i ahir alguns d'ells es van tornar a negar a cantar l'himne, un cop més, amb solidaritat a les dones iranianes. Els que sí que el van cantar, de fet, ho van fer de forma molt lleugera, amb la boca molt petita. Més enllà del terreny de joc, la graderia també es va convertir en un aparador per la protesta iraniana, amb centenars d'aficionats xiulant l'himne de l'Iran, i molts d'ells aprofitant per mostrar pancartes i missatges reivindicatius. De fet, el personal de seguretat de l'estadi va cridar l'atenció a alguns aficionats que duien pancartes i samarretes que duien el nom de Mahsa Amini, que sabeu que és aquesta jove que va morir a mans de la policia de l'Iran per no dur el vel islàmic ben posat, i que, en fi, és la gota que ha fet vessar el got i que ha fet esclatar una onada de solidaritat i de protestes molt durament reprimides al país. L'organització del Mundial ho justifica un cop més, aquesta negativa de deixar entrar una persona que duia aquesta samarreta, dient que les demostracions polítiques estan prohibides dins l'estadi, allò que diem. No, l'esport no és política. Demà recordem que juga la selecció espanyola, això tampoc és política, i ho fa davant d'Alemanya, que s'ho juga tot també després d'haver perdut el primer partit contra el Japó. Aquest migdia hi haurà la roda de premsa del tècnic de la selecció espanyola, Luis Enrique, però ahir ja ho va fer via Twitch. Ja sabeu que ara s'ha convertit en streamer i va sorprendre el personal ahir fent bromes sobre què passaria si el futbolista del Barça, Ferran Torres, que és parella de la seva filla, fes un gol i ho celebrés amb el símbol del xumet.
Si Ferran Torres marca gol, me alegraré mucho. Como haga el gesto del chupete, lo cambio al momento y lo pongo en la grada y no vuelve a pisar un estadio o un césped, ni vamos, ¿eh? Solo faltaría.
Solo faltaría, deia Luis Enrique. Referència, insistim, a Ferran Torres, que és la parella de la seva filla. El gest del xumet, ja sabeu que és aquesta celebració per quan hi ha embaràs o quan hi ha criatures pel mig. Bé, per cert, l'entrenador del Barça, Xavi Hernández, ja és a Qatar. El tècnic va aterrar ahir a la nit a l'aeroport de Doha, on és previst que hi passi 6 dies. De fet, Xavi Hernández és un dels ambaixadors del Mundial de Futbol. I ha tornat al país on va jugar i on va estar entrenant durant 6 anys. Enviat especial de RAC1 a Qatar, Marc Poyato, bon dia.
Bon dia. Xavi Hernández aterrava poc abans de les 11 de la nit a l'aeroport Hamad de Doha en un avió de Qatar Airways, però ni tan sols va posar el peu a la terminal d'arribades. Un cotxe l'esperava ell i a la seva dona, Núria Cunillera, a peu de pista, i no van haver de passar ni pel control de passaports. Van rebre un tracte d'autoritat tan bon punt van trepitjar terres qatarianes. L'entrenador del Barça té previst en retrobar-se amb algunes de les amistats que va fer durant els 6 anys que va viure a Doha i assistirà a un parell de partits del Mundial que es disputaran aquest cap de setmana, un d'ells l'Alemanya-Espanya. Xavi també participarà en alguns actes oficials, ja que és un dels ambaixadors del Mundial de Qatar, juntament amb altres futbolistes com ara Eto'o o David Beckham.
Gràcies, Mar. 3 minuts, 2 ara, i arribarem a 8:45 del matí. Avui, i de fet aquest cap de setmana, que és el primer de restriccions generalitzades per la sequera que continua afectant Catalunya, són restriccions que són, dèiem, generalitzades pràcticament a tot el país. L'Agència Catalana de l'Aigua alerta a RAC1, ho podem avançar a aquesta hora, que justament aquest any, aquest 2022, el consum d'aigua està creixent per primer cop des del 2008, des que va haver-hi l'anterior sequera. L'ACA admet que és un canvi de tendència. De moment es tracta d'un repunt petit, un 1% de consum més que l'any anterior, que espera que reverteixi amb les noves restriccions que van entrar en vigor ahir mateix a Giró.
L'ACA apunta, de fet, que les últimes setmanes, amb les primeres restriccions en alguns municipis i amb els avisos per la sequera, ja s'ha començat a dibuixar un petit descens del consum. Jordi Molís, director de l'àrea d'abastiment d'aigua de l'agència, demana màxima prudència en declaracions a RAC1.
La tendència general dels darrers 20 anys a Catalunya ha estat d'estalvi d'aigua i de reducció dels consums. Doncs aquesta tendència s'ha trencat una mica i sembla que hi podria haver un cert repunt dels consums. petit, al voltant d'un 1%, doncs, bueno, en unes situacions com la que estem, no? Precisament un moment d'extrema sequera, doncs sí que seria molt convenient, no?, de poder recuperar la tendència a la disminució.
El petit augment d'aquest any trenca un consum d'aigua que el 2019 es va estabilitzar al voltant dels 117 litres per persona al dia. Ho diu l'informe sobre l'estat del medi ambient a Catalunya que es va presentar ahir. Segons l'estudi, l'aigua de rec també havia disminuït un 7% al mateix període. El que s'ha disparat, i això permet contrarrestar el dèficit als pantans, és el volum d'aigua provinent de les desalinitzadores, que ha crescut un 118%.
I en aquest context de sequera, avui arrenca ja la temporada d'esquí. No són totes les estacions d'esquí les que obren. Sí que ho fa Baqueira Baret a la Vall d'Aran, mentre la gran majoria d'estacions catalanes, també andorranes, ho faran més o menys d'aquí a una setmana. Baqueira obre avui, ho fa això sí, a mitges, a mig gas, amb un quart de les pistes obertes i amb els canons de neu funcionant, perquè malgrat les nevades dels últims dies, la calor d'aquesta tardor els ha passat factura. En parlava Recul, director comercial de l'estació, Xavi Oveira.
Hi ha anys que hem començat a produir neu a l'1 de novembre, i aquí el mes de novembre hem començat a produir neu pues, la setmana passada. No? Vam començar més sempre que va ser el 14-15, i les temperatures van donar. Penseu que gairebé el 70% de les pistes que tenim, o el 60% de les pistes estan cobertes amb producció de neu, i això ens permet pues, pues, garantir aquests quilòmetres d'apertura.
Les estacions d'esquí que estan obrint en dates habituals, però en un context de restriccions d'aigua, en el consum, que de moment no els afecta. Malgrat això, no s'han estalviat les crítiques d'alguns experts que alerten que l'ús d'aigua per fabricar neu a les estacions d'esquí altera el cabal dels rius i demanen a la Generalitat que mogui fitxa. És el cas del catedràtic emèrit en ecologia de la Universitat de Barcelona, Narcís Prat, a RAC1.
Si no tinguéssim l'embassament, baixaria pel riu i el riu aniria cap avall i faria les seves funcions. Pensem que, a més del tema de la protecció que estem fent ara de l'aigua, un dels elements importants després de l'aigua de boca és el cabal ambiental. I que les estacions d'esquí poden modificar el cabal ambiental de forma important segons les quantitats d'aigua que agafin.
Ara passa un minut de 8:45. Comença un cap de setmana ja plenament nadalenca a Catalunya, amb la Fira de Santa Llúcia oberta, algunes de les fires de Santa Llúcia obertes, en aquest cas la de Barcelona sí, la majoria de llums encesos a pobles i ciutats, ahir ho van fer Girona i Tarragona, amb una encesa acompanyada d'actes de celebració, a Girona amb una cercavila. La Girona Marching Band tocant Nadales festives passejant pels carrers, i pel que fa a Tarragona, l'acte es va fer des de l'arbre de la Rambla Nova amb una representació animada del conte de Nadal de Charles Dickens. A Barcelona, en el cas de la capital de Catalunya, els llums del Passeig de Gràcia es van encendre la nit de dijous, són els que més triomfen. El president de l'Associació del Passeig de Gràcia, Lluís Sans, aconsellava als visitants no perdre el món de vista i vigilar, sobretot amb el trànsit.
Ha tingut un èxit clamorós, els llums han agradat moltíssim, inclús hi ha un cert perill, ho dic amb ironia, perquè la gent s'atura al mig de carrer per fer vídeos i fer fotos, el semàfor es posa vermell pels vianants i tornen al risc de ser atropellats, perquè la gent realment es queda bocabadada de lo maco que són aquests llums.
Això a Barcelona, a Girona i Tarragona també n'han encès. A Lleida dels llums no s'encenen fins aquest pròxim divendres. I encara vinculat amb les festes de Nadal, atenció amb això, i encara sobre la ciutat de Barcelona, la cavalcada dels Reis de Ses Majestats haurà de variar el seu recorregut per culpa de les obres. No només afecten els mortals, sinó també els Reis d'Orient. Ses Majestats s'hauran d'adaptar a aquesta circumstància i, per tant, hauran d'evitar llocs emblemàtics clàssics de les cavalcades de Reis a Barcelona, com la Via Laietana o la Plaça Catalunya.
La nit del 5 de gener, Melcior Gaspar i Baltasar sortiran a les 6 de la tarda del carrer Marquès de l'Argentera. Passaran pel Passeig Colom i pujaran per l'Avinguda Paral·lel. La comitiva reial passarà pel Mercat de Sant Antoni fins a enllaçar amb el carrer Sepúlveda i acabarà, com és habitual, a l'Avinguda Maria Cristina.
Tot plegat, Elvira, un Nadal pràcticament calcat als d'abans de la pandèmia, precisament un altre clàssic previ a les festes, i ha pujat la persona, com dèiem, la Fira de Santa Llúcia. Ahir el 9C de RAC1, una de les paradistes, Àngels Martínez, artesana de Font Clara i Martínez, defensava que no només és un lloc per comprar.
La Fira de Santa Llúcia no només és venda, és passeig, és tradició, és berenar una tarda, és passejar amb els avis, és ajuntar-te amb la família, i això el que fa és que quan la gent passeja i veu algun producte que l'agrada, que se'l pugui portar a casa, dones record.
Passen 3 minuts de 8:45 del matí, un ambient nadalenc també, com dèiem, pel comerç. que això sí, està immers aquest cap de setmana encara en Black Friday, aquesta campanya de rebaixes, però està sent una mica menys important que d'altres anys, especialment a les botigues mitjanes i petites. Hi ha alguns especialistes que apunten que hi ha un cert desgast en la iniciativa del Black Friday, d'aquesta iniciativa d'origen nord-americà, i ja diuen que podria fins i tot, Adrià García, desaparèixer.
El cas és que a molts comerços no els surt a compte, perquè la campanya de Nadal és menys profitosa quan ve precedida per una onada de rebaixes. L'expert en psicologia del consum i neuromàrqueting, Albert Vinyals, ho explicava ahir al Món a RAC1.
Possiblement ho aturaran, perquè és que... aquestes dades que estem donant, no? De que els consumidors veuen que és un engany i hauria d'haver sigut un mes abans. Molts comerços, sobretot físics, ho estan deixant de fer perquè és que és una tonteria. Possiblement, no sé si d'aquí 3 anys, em haureu de cridar a l'11 de l'11, que és el Singles Day que ve de la Xina, que té més lògica aquesta data, per exemple.
Qui s'hi treu profit del Black Friday són les grans marques, com demostraven ahir les cues al centre de Barcelona. La campanya s'allargarà tot el cap de setmana. Per cert, ja demà és festiu d'obertura comercial. El Black Friday s'ha consolidat com la quarta cita comercial amb més ventes després dels Reis, Nadal i les rebaixes d'estiu.
I a tot això en un cap de setmana d'alt consum. Demà és dia de festiu comercial, com dèiem, però és un cap de setmana també marcat pel gran recapte que acaba avui. I per tant, avui hi ha una darrera ocasió per, en fi, ajudar al Banc dels Aliments, i preveu, de fet, recollir aquest matí una quantitat important d'aliments bàsics, perquè els dissabtes és el dia que les famílies aprofiten per anar a comprar i esperen trobar clients que vulguin col·laborar en aquesta iniciativa solidària, que, com dèiem, avui és el seu últim dia, físicament almenys als supermercats, però que encara permetrà continuar fent donacions econòmiques fins al 6 de desembre. Ahir els milers de voluntaris ja van prendre el pols a la campanya, que aquest any afronta una de les edicions més complicades precisament per la inflació i per la crisi econòmica. El president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó Vilas, admetia que els joves s'han convertit també en usuaris de l'entitat.
Avui en dia, al segle XXI, que hi hagi gent que tingui una situació de vulnerabilitat alimentària no és acceptable. Les persones que s'estan afegint avui, doncs més aviat són persones que tenen ingressos, que tenen una situació que en principi no s'haurien d'estar demanant aliments.
Com més habitual, el Banc dels Aliments, Aurora, que demana oli, llet, arròs, pasta, conserves i productes infantils.
Sí, són els productes més necessaris, però també es poden fer donacions econòmiques des dels mateixos mercats i supermercats. Ahir els que hi volien col·laborar s'organitzaven en funció de si havien de fer la compra o no.
Cigrons, ampot, mongeta, sucre, oli, tomàquet triturats, galetes i llet. Avui per tu i demà per mi.
Hi ha molta gent que està en una situació complicada, que tots estem més a prop del que pensem de poder estar en una situació similar.
Ja tenia tota la compra del mercat i ara per entrar ja veig que hi ha molta cua a les caixes del Caprabo i més o menys seria el mateix que m'hagués gastat.
En aquest cas, els diners es destinaran a les entitats socials, que utilitzaran en format de targetes moneder. Així els usuaris podran fer directament ells la compra. També hi ha l'opció de fer un Bizum al 33596.
Doncs bé, ara que parlàvem de Nadal, si hi ha una cançó, hi ha una pel·lícula en els últims anys que, en fi, que se centra sobre el Nadal i de més èxit en el Nadal, és Love Actually. Atenció als fans de Love Actually, perquè això es pot complicar, que n'hi ha molts, eh? Aquest és, un dels moments més recordats de la pel·lícula, on la nena, interpretada per la cantant i actriu Olivia Olson, canta aquest clàssic de Mariah Carey, al costat de l'altre protagonista, el nen que toca la bateria. Doncs bé, ella serà una de les convidades a un programa especial per recordar els 20 anys ja de la pel·lícula, que la cadena de televisió ABC emetrà el dimarts que ve, dia 29 de novembre, per commemorar aquest aniversari, el 20è de Love Actually.
Hello, hello.
Can't believe you're here.
Where do you want me to sit?
Oportunitat pels fans per recordar la pel·lícula i sobretot veure com han crescut els seus protagonistes. Ja no només els nens, sinó també i especialment els adults. És veritat que és estrany perquè l'aniversari és l'any que ve. O sigui, els 20 anys els fa l'any que ve, però l'especial el presenta la periodista Diane Sawyer i comptarà amb la presència de Hugh Grant, Emma Thompson o Bill Nighy. Tots ells, juntament amb el guionista i director Richard Curtis, que recordaran anècdotes del rodatge i analitzaran el fenomen que ha convertit el visionat de la pel·lícula del Love Actually en una tradició per moltíssimes persones arreu del món. Pràcticament 20 anys ja de la pel·lícula i dimarts que ve, dia 29, aquest especial, veient què se n'ha fet de tots els seus protagonistes. Passant ara 8 minuts de 8:45 del matí, de seguida reprenem amb les novetats sobre el cas judicial de Shakira, la crisi política de Melilla i la revolta xinesa contra les restriccions de Covid.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Milers de famílies necessiten la teva solidaritat per poder menjar. Col·laborar amb els bancs d'aliments és tan fàcil com donar a la caixa del teu supermercat. Tria l'import que vols donar i el convertirem íntegrament en els aliments que més es necessiten. Donar a la caixa del teu supermercat no té desaprofitament. Suma't al gran recapte del 25 de novembre al 6 de desembre.
La vida sense magnèsium duo de Boiron.
Feina, compra, deures, banys i ara un compte.
La vida amb magnèsium duo de Boiron.
Feina, compra, deures, banys i ara a gaudir d'un compte.
Magnèsium duo de Boiron és un complement alimentari amb una fórmula única amb 9 vitamines i 2 sals de magnesi, mineral que contribueix a la disminució del cansament i a una funció muscular normal. Gaudeix el teu dia a dia amb magnèsium duo de Boiron.
Un quadre mèdic amb més de 40.000 professionals?
Per descomptat.
Sense copagaments ni llistes d'espera?
Òbviament.
Amb orientació mèdica telefònica?
I tant.
I sense ànim de lucre?
Naturalment.
Uneix-te a Previsora General, la mutualitat sense ànim de lucre que et cuida sense fer negoci amb la teva salut. Des de només 38 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
I és aquí el Black Friday de Leroy Merlin amb ofertes de fins al 50% i un calendari amb descomptes nous cada dia fins al 28 de novembre. I ara fes la teva comanda online o al 910 49 99 99 i t'ho portem en 24 hores. O fins i tot el mateix dia si fas la teva compra abans de les 2 de la tarda. I si no vols esperar, pots recollir-ho gratis a la teva botiga en només 2 hores. Consulta condicions a leroymerlin.es.
T'imagines conèixer els volcans des del seu interior?
Vine a descobrir Espai Cràter, el nou centre de referència en volcans, ciència i societat a Olot, la Garrotxa.
Reserva la teva entrada a espaicrater.com.
Espai Cràter, un viatge al centre de la vida.
Arriba la Black Week de Lidl. Simplement el màxim estalvi a preu Lidl. Beguda de cibada XXL ara per 2,59. T'estalvies un 25%. I endut-en un quilo de llonces de porc per 4,39. Lidl, marca la diferència.
Catalunya informa.
Els usuaris de la línia del Vallès estan d'enhorabona. A partir del 9 de desembre, els trens passaran cada 2 minuts i mig per l'estació de Sant Cugat i cada 5 minuts per les estacions de Sabadell i Terrassa. Amb aquest increment del nombre de trens en hora punta, Ferrocarrils de la Generalitat es converteix en el primer metro metropolità. T'agradaria consultar les publicacions de la Generalitat Republicana entre 1931 i 1939? Ara ja ho pots fer en línia. Per accedir-hi només cal entrar al portal de dades obertes de la Generalitat. El projecte de l'Estatut de Catalunya del 1931 i els llibres de contes infantils de Lola Anglada són algunes de les més de 400 publicacions digitalitzades que hi pots trobar.
Generalitat de Catalunya.
4 minuts i 3 quarts de 9 del matí. Mentrestant, el que us dèiem en política espanyola, l'oposició en bloc demana explicacions al ministre Fernando Grande Marlaska per l'actuació de la Guàrdia Civil a la matança que va haver-hi a Melilla el 24 de juny. Després de veure ahir van estar tancats alguns diputats a porta tancada veient imatges de l'intent durant hores, de l'intent massiu de creuar la frontera, tots els grups del Congrés, menys el PSOE, creuen que el responsable d'Interior ha mentit i que els migrants van morir en territori espanyol.
L'oposició es queixa que no ha pogut veure cap imatge del que va passar després de l'allau humana i, per tant, no es pot analitzar l'actuació de la policia espanyola. Ho deia John Iñárritu de Bildu.
Los momentos, digamos, más dramáticos, que son en los cuales se produce una avalancha en territorio español y las consecuencias que ocurren después, pues nada más ocurrir esos dramáticos hechos y ver imágenes de personas atrapadas entre las dos puertas y en el suelo, el helicóptero se aleja, por lo cual no hay unas imágenes.
El PP i Ciutadans, malgrat defensar l'actuació policial, van ser molt beligerants. En parlaven la popular Ana Vázquez i el diputat del Partit Taronja, Miguel Ángel Gutiérrez.
Después del visionado de estas 5 horas de vídeos, pues tenemos más motivos para pedir la dimisión de Marlaska.
Nosotros tenemos muchas dudas, no de lo que pasó, porque ya lo hemos visto, no del trabajo de nuestra Guardia Civil y nuestra Policía Nacional, sí tenemos dudas de lo que el ministro nos dijo
I el ministre replicava des de Brussel·les que l'oposició només veu les imatges que li interessa. Grande Marlaska es queixa que les estan traient de context.
8 hores de grabación las hayan reducido a un tercio. Yo creo que el que ve las imágenes en su conjunto es quien contextualiza y acredita que fue un ataque violento y que no hubo ninguna muerte, ninguna persona fallecida en territorio nacional español.
Però els arguments no convencen ni els socis del PSOE, Unides Podem, ni els partits que donen suport extern al govern espanyol. De fet, els partits independentistes ja van demanar una comissió d'investigació.
Un minut i 3:15 del matí. Mentrestant, als Estats Units, Elon Musk, el propietari de Twitter, que no es desenganxa del debat polític, aquesta vegada ha pres partit de cara a les eleccions dels Estats Units del 2024, una setmana després d'haver reobert el compte de Twitter a Donald Trump, ara li nega el seu suport. Ha anunciat, de fet, que farà costat el que molt probablement sigui el seu principal rival a les primàries republicanes, el governador de Florida, Ron DeSantis. Això ho ha explicat en un fil de respostes a Twitter. Ha dit Musk que no ha trobat el candidat ideal entre els demòcrates i diu que si DeSantis acaba presentant la seva candidatura, comptarà amb el seu suport. Ha reconegut que la preferència era algú més aviat assenyat i centrista. Diu que el govern de Biden fins ara l'ha decebut. Declaracions que són el primer posicionament públic de Mas des que Trump va anunciar ara fa 10 dies que competirà per la candidatura republicana. I a tot això, qui ha tornat a anunciar que es vol presentar a la presidència dels Estats Units és el raper Kanye West, que ja ho va intentar fa 4 anys, però que en fi que va rebre 60.000 vots i es va quedar al marge de tot plegat. Tot i aquest resultat, West ha decidit que es torna a presentar i ahir va fer oficial l'anunci amb un vídeo a les xarxes socials. En els últims mesos, recordeu que Kanye West ha estat envoltat d'escàndols pel seu comportament i també ha dit que li va demanar a Trump que s'assumés a la seva candidatura, que fessin un tiquet, una petició que ell mateix admet que l'expresident va rebutjar de seguida. I mentrestant, en el vessant purament tecnològic, Elon Musk també continua sorprenent els usuaris amb novetats sobre el funcionament de Twitter. A partir d'ara diu que la xarxa social farà servir 3 tipus de verificacions. El tic blau, de pagament, el podrà tenir tothom qui ho vulgui, el tic daurat per empreses i el gris pels comptes vinculats als governs. Musk es planteja implementar aquest nou sistema la setmana que ve.
El magnat també apunta que en el cas dels comptes vinculats a empreses fins i tot podran incorporar un petit logotip si la companyia en qüestió reconeix l'usuari com a propi. De tota manera, Musk també explica que en els pròxims dies donarà més detalls d'aquest nou sistema. Això sí, assegura que el posarà en funcionament després del batibull de comptes falsos que es van fer passar per altres persones després de pagar per sortir com a verificats. Tot plegat arriba després que Twitter hagi confirmat que restablirà tots els comptes suspesos aquesta mateixa setmana, sempre que no hagin infringit la llei o no se'ls hagi bloquejat per haver fet spam.
I encara en plana internacional, a la Xina, mentrestant, continuen les protestes contra la política Covid-0 amb restriccions dures. Les manifestacions més multitudinàries han estat a Hsinchu, on hi ha la principal fàbrica d'iPhones del país. Aquest és el so també de la repressió dels treballadors, que es queixen perquè no han rebut la paga extra que l'empresa els havia promès per compensar un altre confinament, que el que es va decretar ara fa un mes. De fet, la ciutat ja té 8 barris tancats. Unes mesures estrictes que volen mirar de frenar el rebrot sense precedents que viu ara mateix el país. La Xina està registrant rècord d'infeccions, 30.000 casos diaris de coronavirus, comptant també els asimptomàtics.
Tot plegat mentre continua imperant la política Covid-0, que ja està esgotant la població en general. Davant d'aquests casos, el govern ha tancat diverses zones del país o ha deixat en l'aire algunes reobertures, com ha passat a Pequín. De fet, a la capital els van prometre que reobririen alguns comerços perquè es poguessin abastir, i la situació semblant a la de Xangai a la passada primavera, on el tancament va ser tan estricte que algunes persones van haver de dormir al carrer perquè no podien entrar als seus edificis.
I mentrestant, a Ucraïna, una bona part del país no té llum, no té aigua i no té gas. Després que aquesta setmana els russos van continuar bombardejant el país, des de dimecres els subministraments estan totalment tallats. 9 mesos després de la invasió del Kremlin, és significativa, de fet, la imatge satèl·lit de la NASA, que ha publicat unes imatges en què s'aprecia clarament com el mes de febrer Ucraïna estava molt més il·luminada que no pas ara.
De fet, a les comparatives s'hi aprecia com de mica en mica Ucraïna es va apagant a mesura que va perdent punts de llum. Aquesta situació coincideix amb el descens de les temperatures al nord-est d'Europa, amb termòmetres que ja estan per sota dels 0 graus. Tot i això, aquesta nit, la ciutat de Kharkiv ha pogut restablir totalment tant el subministrament d'aigua com el d'electricitat. Sigui com sigui, els ucraïnesos temen que no puguin fer front a l'hivern sense calefacció ni aigua calenta, i és per això que reclamen generadors elèctrics, que el Parlament Europeu està disposat a finançar.
Doncs davant d'aquest panorama, Josep Borrell, el representant de la Unió Europea pels Afers Exteriors, ha deixat caure que la guerra d'Ucraïna podria quedar com un conflicte congelat, com passa a Corea des de fa dècades. En parlava precisament a l'entrevista al programa de Gemma Niergal, a Dos.
Les guerres poden acabar de dues maneres: amb una negociació que porti a un tractat de pau, o amb un enquistament, que és el cas de Corea. No hi ha un tractat de pau, només hi ha un alto el fuego. La guerra de Corea és el típic exemple d'una guerra que no s'acaba. La guerra s'acaba en els combats. Això pot passar aquí.
De fet, Borrell deia que encara és molt aviat per pensar en una negociació de pau a Ucraïna. Ara passant 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí, en plana social, Shakira ha decidit passar a l'atac. La cantant acusa Hisenda, la Hisenda espanyola, de vulnerar els seus drets per dur-la a judici per evasió d'impostos. Diu que és totalment innocent. En el seu escrit de defensa, l'artista colombiana diu que la Hisenda espanyola s'ha inventat proves per poder dir que vivia a Barcelona més de la meitat dels dies de l'any i de voler organitzar també un circ mediàtic per afectar la seva reputació. Benet Iñigo.
Shakira ha canviat d'advocats i radicalment d'estratègia. Les eternes negociacions amb Hisenda per arribar a un acord es van trencar i ara la cantant passa a l'ofensiva. De fet, creu que la campanya mediàtica organitzada per Hisenda només vol perjudicar la seva imatge i forçar-la a signar un pacte, tot i que ella és innocent. La clau del cas és quants dies va viure Shakira a Barcelona entre el 2012 i el 2014 i, segons això, quins impostos havia de pagar. Hisenda diu que més de 183 dies, però la cantant ho nega. Diu que, com a prova, s'han aportat pagaments amb targetes de crèdit que feia al seu entorn i que es pot comprovar perquè hi ha altres pagaments a l'estranger amb targetes seves al mateix dia, i denuncia que algunes d'aquestes proves aportades per Hisenda vulneren la seva intimitat, com ara cites amb centres mèdics. De fet, segons els seus advocats, Shakira ha pagat 90 milions d'euros en impostos a l'estat espanyol per diners i patrimoni aconseguit fora, perquè de fet Espanya només representa el 2% dels ingressos de la cantant. Per tant, deixen clar que presentaran batalla al judici, que encara no té data i on li demanaran, recordem, més de 8 anys de presó.
I encara un apunt en plana judicial, la justícia de Colòmbia ha decidit enviar a la presó un home que va gravar nens en platges a Catalunya.
La investigació va començar el juny de l'any passat, quan el van detenir dos cops, un la Guàrdia Urbana a Barcelona i l'altre els Mossos d'Esquadra a Sitges. El van sorprendre enregistrant infants d'entre 2 i 12 anys mentre estava de vacances. Després de quedar en llibertat, l'home va marxar a Colòmbia i gràcies a la informació que els Mossos van enviar a l'Interpol, se'l va acabar detenint. Allà s'ha pogut comprovar que posseïa material pedòfil i que intentava guanyar-se la confiança dels menors per tenir-ne més. Se li atribueix un delicte de tinença de pornografia de menors de 18 anys.
En l'àmbit econòmic, el grup d'empreses que opta a substituir Nissan a Catalunya ja té els avals necessaris per accedir als fons del PERTE del govern espanyol. És un pas més del conglomerat per aconseguir els més de 100 milions d'euros dels ajuts del vehicle elèctric. Ara al grup només li falta aconseguir les garanties, que són 20 milions d'euros més. Mentrestant, els trens d'alta velocitat Irio, la nova companyia que ja opera entre Barcelona i Madrid, també faran parada a Tarragona aquest estiu. A més, l'empresa italo-valenciana també estudia en un futur immediat oferir servei des de Lleida, ho confirmava en el viatge inaugural el director general de la companyia, Víctor Bañeras.
Nosotros inicialmente teníamos una serie de, digamos, de rutas, ¿no?, de, que teníamos que cumplir. Eso es lo que estamos haciendo hoy, empezar a operar Madrid-Zaragoza-Barcelona, las rutas que nos habíamos comprometido dentro de este proceso. Y adicionalmente sí que vamos a analizar una posibilidad en un futuro muy inmediato de parar en Lleida.
Recordem que Irio és la tercera empresa d'alta velocitat, juntament amb Renfe i Uigo, que opera a l'Estat, de moment oferint 6 viatges diaris entre Barcelona i Madrid. Un apunt més abans de la cultura i després anirem als esports. El sindicat de llogateres i el fons d'inversió Azora, que té centenars de pisos a tot l'estat, s'enfronten per primer cop als jutjats. Ho fan per 10 clàusules que l'empresa ha decidit incorporar als seus contractes. Els llogaters consideren abusiu, per exemple, que siguin els qui han de contractar una assegurança d'impagament. L'objectiu és que la causa, que se centra en el cas d'una veïna de Granollers, serveixi per anul·lar aquestes clàusules en desenes de contractes.
El judici civil va començar ahir a Barcelona. L'advocada del col·lectiu Ronda, Montse Serrano, va explicar per exemple que els contractes d'aquesta empresa inclouen pujades descomunals a partir del quart any i ho dissimulen dient que aquell és el preu real, però que els tres primers anys estan bonificats.
Al·ludint la prohibició d'incrementar la renda per sobre de l'IPC, estableix una ficció i aplica una bonificació durant els tres primers anys de vigència del contracte, de manera que el quart any s'incrementa en un 30% la renda.
En una altra clàusula, Azora reserva el dret d'entrar quan vulgui i sense avisar el propietari per comprovar l'estat del pis. Un conjunt de mesures que, segons denuncien des del sindicat, el llogater no té capacitat real de negociar. El fons té 13.000 immobles arreu de l'estat.
8 minuts i a les 9 del matí, en plana cultural, el Palau de la Música i el recinte modernista de Sant Pau celebren el 25è aniversari de la seva declaració com a Patrimoni Mundial de la UNESCO. Doncs bé, a partir d'aquest dijous i fins al dia 6 de gener es podran comprar entrades per visitar els dos equipaments a preu reduït i, a més, durant tot l'any que ve es faran activitats de tot tipus per celebrar l'any Domènech i Montaner.
La UNESCO va declarar-los Patrimoni Mundial de manera excepcional i ja són l'única sala de concerts i hospital en actiu del món que tenen aquesta distinció. Ara els dos equipaments volen celebrar-ho recordant la figura del seu arquitecte. En parla Joan Uller, director del Palau de la Música.
No ens cansarem de reivindicar. Pensem que s'ha de reivindicar la seva figura perquè era un arquitecte, per un costat, aconseguia una combinació, per mi, increïble de molta bellesa però molta funcionalitat. Però és que, a part de ser un enorme arquitecte, era també polític, era arqueòleg, era fotògraf, era un personatge polifacètic d'aquells d'aquella època.
El Palau dedicarà el concert Missa Solemnis de Beethoven el proper 21 de desembre. Domènech i Montaner també farà visites guiades, conferències i concerts durant l'any que ve. Per la seva banda, a Sant Pau s'inaugurarà una exposició immersiva i hi haurà, entre d'altres, un holograma del mateix Domènech i Montaner a l'entrada del recinte.
I encara en plana cultural, dos comiats que arrenquen avui. D'una banda, comencen les funcions d'adeu del tricicle al Liceu.
Seguimos teniendo el calentador, el espejo, y ahora vamos a pasar a un nuevo número. Un nuevo número en el que de nuevo se transformará nuestro plató, pero hoy no es el debut solo de las chicas, sino también tenemos el debut de tres chicos, tres estupendos mimos, y ellos forman un conjunto, ya verán, muy original.
Un conjunto muy original, así lo presentaba el trío cómic Mayra Gómez-Kem al 1983, eso sentíem a l'1-2-3, feia 4 anys que estaven en actiu. Doncs bé, avui Joan Gràcia, Carles Sanz i Paco Mir posaran punt final a la seva trajectòria de 43 anys amb l'espectacle Hits Chimpum, al Gran Teatre del Liceu. Serà amb 5 funcions, la primera avui, l'última diumenge 4 de desembre, amb entrades completament exaurides. Per altra banda, el que fa l'agenda de concerts, Sopa de Cabra bufa per últim cop també les 30 espelmes del Ben Endins al Palau Sant Jordi. De fet, fa un any i mig que el grup està girant per tot Catalunya per celebrar l'aniversari del disc, que sabeu que té el títol de ser el més venut de la història del rock català. I el final de festa serà avui a Barcelona amb un concert de grans dimensions i amb molts convidats especials. Amb una llista de convidats àmplia, amb Alfred García, amb els Búhos, amb Judit Nederman, amb Ramon Miravet, amb Ginestam de Tietz, amb Joan Dausà, amb la Su, amb Intana i amb Xerí Maraster. També continuo amb el líder de Mishima, David Carabén, amb els Amics de les Arts, amb els Catarres. Fa uns dies, Josep Tió i Gerard Quintana explicaven a la versió que tots són músics que admiren.
I no és allò on anar, aquí anem apadrinant. No, no, al contrari. Nosaltres hem buscat col·laboradors de gent que trobem que fan coses molt interessants i hem tingut la sort que hem tingut ganes de fer-ho i a partir d'aquí, festa.
Ens hem adonat que la majoria d'aquests músics ens havien escoltat no perquè ho haguessin triat, sinó perquè el cotxe dels pares o no sé què i la seva mateixa deia, sí, la meva mare us posava molt.
Per tant, concert del Sant Jordi del Ben Endins de Sopa de Cabra amb tots aquests convidats. Encara Montjuïc, però el Sant Jordi Club hi actuen avui en Dorian. Porque un solo día sin ti. Quintet de Barcelona, que és un dels grups ara mateix més importants de l'escena índia a Espanya i des de fa 2 dècades. Avui a Barcelona també acaba en gira en el que és, en el seu cas, del 6è disc. Un altre que acaba gira a Barcelona és Raiden. El cantant madrileny que va començar amb el món del rap i del hip-hop i, en fi, es va donar a conèixer un públic ampli amb el darrer Benidorm Fest, tanca també una gira de 60 concerts per tot Espanya i per Amèrica Llatina, avui a Barcelona. I amb el gran bitllet i sota el braç arriben també a Barcelona les Migues. Bé, a Barcelona, no, perdoneu, a Figueres, dins la programació del Festival Flamengi, el grup que fa la primera actuació que farà a Catalunya després d'haver triomfat a la gala que es va fer a Las Vegas ara fa poc més d'una setmana. I van guanyar el premi a millor àlbum de flamenc per Libres, que és el que presenten avui al Teatre al Jardí de Figueres. I no marxem de les comarques de Girona perquè a Salt hi comença el Festival Neu. Ajuda'm, amiga meva. Amb més de 30 activitats i concerts a Girona i Salt, amb les encarregades d'inaugurar la programació de 2 mesos, l'Starta Ralena, amb aquesta barreja de veus, a capella i experimentació musical.
Al meu país, la pluja. canvi climàtic asseca els rius, posa en risc l'abastament d'aigua i la producció d'aliments. Treballem per fer front a la sequera i garantir l'aigua, però cal l'esforç de tothom. Cada gota compte.
La pluja no la controles, l'aixeta sí.
Generalitat de Catalunya.
Tot aquest novembre és Black Friday a Fes Més, amb descomptes de fins al 40%.
Entra a fesmes.com i subscriu-te al nostre newsletter. Descobriràs cada setmana nous descomptes en mobles, eines elèctriques, domòtica i molt més.
Vine al teu centre Fes Més o a fesmes.com. Fins al 28 de novembre és Black Friday. Fes Més, gasta menys.
Este Black Friday regálate una sonrisa deslumbrante y aprovecha que en Institutos Odontológicos están de promoción. Pide tu cita ahora y no digas que no te dije.
Fins al 30 de novembre, les clíniques dentals d'Instituts Odontològics, tots els tractaments tenen un 25% de descompte. Fes com Martina Klein i demana cita al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Artés, el 4 de desembre...
Viu el Sarau!
39è Sarau Artesenc, amb concurs de colles sardanistes, doble audició de sardanes i concert i ball de gala amb les cobles orquestres La Principal de Llobregat, La Principal de la Bisbal i Meravella.
El 4 de desembre, fes Sarau a Artés.
Més info a sarauartesenc.cat.
I és aquí el Black Friday de l'Heroi Merlin amb ofertes de fins al 50% i un calendari amb descomptes nous cada dia fins al 28 de novembre. I ara fes la teva comanda online o al 910-49-99-99 i t'ho portem en 24 hores. O fins i tot el mateix dia si fas la teva compra abans de les 2 de la tarda. I si no vols esperar, pots recollir-ho gratis a la teva botiga en només 2 hores. Consulta condicions a leroimerlin.es.
El moment en el que el teu pare et va treure a ballar davant dels teus amics del poble, això no s'oblida. Hi ha coses que deixen petjada. Per sort, els nou Volvo electrificats no són una d'elles. Eliminem la petjada de carboni dels nostres vehicles per protegir el planeta. Més a volvocars.es, xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
Les 9 del matí, abans ja hem parlat amb l'Oriol Jové del Mundial de Qatar, amb aquest partit clau que juga l'Argentina aquest vespre, però pel que fa a la resta dels esports, aquesta nit passada el Barça ha atropellat el Baskonia i per tant ha sumat la seva 7a victòria de la temporada a l'Eurolliga.
Sí, 96-84 en un bon partit dels blaugranes, especialment a l'últim quart, tal com destacava RAC1 Tomas Satoransky.
Buen partido contra un buen rival, que te lo pone muy difícil, sobre todo en defensa, ¿no? Creo que son unos de los mejores equipos de ataque en Europa ahora mismo y yo creo que en la segunda parte sabíamos sufrir para ganar y sabíamos, bueno, tácticamente hicimos bien las cosas, pero yo creo que subimos el esfuerzo y subimos la intensidad en la segunda parte.
Jan Vesely amb 18 punts va ser el màxim anotador d'un Barça que és quart a l'Eurolliga amb 7 victòries i 3 derrotes, les mateixes que l'Olympiacos, que és segon, i que el Madrid, que és tercer encara en bàsquet. Avui comença ja la 9a jornada de la competició domèstica, la Lliga ACB, amb un Fuenlabrada Joventut i un Gran Canària Baxi Manresa, tots dos a partir de les 6.
A tot això, l'Ajuntament de Barcelona vol postular-se per acollir el pròxim Mundial d'Atletisme.
Sí, després de dos intents fallits, l'Hisenda Alemany, número 2 d'Esquerra de l'Ajuntament, demanava impulsar la candidatura de la ciutat de cara al 2027 o el 2029.
Estem convençuts que Barcelona és aquest escenari fantàstic per poder-lo allotjar, per experiència en la gestió de grans esdeveniments esportius, per l'arrelament d'aquesta activitat esportiva, també per la projecció i l'impuls que donaria a la nostra ciutat.
Barcelona té temps de presentar la candidatura fins l'1 d'abril.
I una darrera cosa, va, per acabar.
El Barça de futbol sala juga cara o creu l'accés a la Final Four de la Champions. Per sèrie ha de guanyar 2/4 de 9 el Pula croat, l'anfitrió d'aquesta Elite Round, i ha de mantenir l'avantatge al gol average general del grup, que té l'Anderlecht. Per sala encara en futbol sala, ahir a la Lliga Domèstica l'Indústria Santa Coloma va empatar 3 amb el Còrdoba.
Gràcies, Oriol. Fins ara.
Fins ara.